Sal 12 de maig de 1986. Entrevista amb Salvador Sunyer. Salvador Sunyer, l'any 1936, tenia 12 anys. L'1 de gener, quan va sortir de casa seva i anava cap als hermanos, què feia?
L'1 de gener, mira, com que l'1 de gener era vacances, eh? Les vacances eren fins després de Reis. Es feia el tipus de vacances d'ara. Llavors l'horari era de 8 de matí a 11, perquè no hi havia hores avançades, com ara, tornàvem a entrar a les 2 i sortíem a les 5 de la tarda. Era festa el dijous a les tardes.
Això era una particularitat dels hermanos o...?
No, era de totes les escoles, em penso.
Totes les escoles. Ens podria parlar una mica de les assignatures que feien seguir? És a dir, que...
Sí. A l'escola de la Salle, que és la que vaig anar fins a la guerra, tenien una certa preferència per l'ensenyament de les matemàtiques a nivell elemental. S'ensenyava molta més aritmètica i una mica d'àlgebra que no pas literatura. Això era la tendència. I crec que era ben orientada perquè anava de cara a la feina que pogués trobar el noi. El noi aspirava doncs, a entrar en un despatx, era el que estàvem fent col·locat, i ja no dic l'aspiració d'una banca, que això era molt complicat, perquè gairebé no hi havia bancs ni a Girona.
Els seus companys d'escola, com eren? Eren gent d'on provenien?
Aquí, els companys d'escola, la gran majoria eren fills de treballadors que treballaven a la fàbrica i tenien un camp, un hort, i es defensaven així anys i panys. Hi havia molt poques persones, contadíssimes persones, que tinguessin un nivell de vida força elevat i que permetés d'aspirar que algun noi estudiés una carrera. Comptadíssimes, el del fill del metge, i no gaires més. La màxima aspiració era treballar en un despatx.
Parla'ns una mica també de la composició, és a dir, hi havia escoles mixtes i hi havia escoles que no ho eren.
Sí.
Concretament la dels...
L'escola de la Salle era només amb nois, no hi havia noies. Jo vaig entrar a l'escola mixta quan la guerra, que vam anar a l'escola nacional, l'única que hi havia aleshores. Allà hi havia nois i noies. Però a l'escola de la Salle, aquell temps, només hi havia homes, nens. Ara també hi han introduït homes i dones a les escoles.
Per un pare, en aquell moment, era... suposava un esforç econòmic important portar el seu fill als hermanos, com en deien popularment?
No, no, perquè les fàbriques ajudaven. Els fills dels treballadors de la fàbrica tenien unes bonificacions que pagava la fàbrica i, per tant, pagàvem molt poc d'ensenyament, no pagàvem. L'únic problema era comprar els llibres al cap de l'any, que per un obrer doncs, era un cost important, però sovint ens els deixaven, ens els passaven, el frare ens deixava un de vell que tenia, i quan teníem germans ja ens els passaven, perquè en aquella època els llibres no eren com ara, sinó que duraven anys els mateixos llibres.
Recorda, o sigui, té algun record particular de la relació dels alumnes amb els frares que vivien a Salt? És a dir, hi ha quedat algun... O sigui, ha quedat una mica aquella idea del mestre, d'aquesta gent que varen passar per aquí el 36?
O no? Jo, més aviat, quan a l'escola, diríem, de la Salle, no en tinc cap record directe i ple. El mestre allà era un equip i el que tenia més personalitat era el director. Tenia més pes i més importància. Ara, de l'escola nacional, sí. Jo alguna vegada n'he parlat, l'escola nacional, això que vaig estar amb la feina 2 anys, sí que el recordo del pas d'un mestre que va venir de Madrid, que era de l'Associació Libre de l'Ensenyança, i que va estar aquí mig any i va promoure el primer feix de batxillers que van sortir de l'escola bàsica aquí. Una colla de nois, no allò d'educar-ne, preparar-ne un. Va preparar-ne una colla, que són els primers que varen tenir batxillerats aquí.
Sí, perquè hem de dir que arran dels fets
del
36, del 18 de juliol, vostè canvia d'escola.
Sí, tothom. No hi havia cap més escola, eh? Hi havia, sí, hi havia aquella que tenia en Galo també, una escola llibertària, però la gent el portava a l'escola nacional. Canviem d'escola, ens trobem amb senyores que ensenyen, ens trobem amb noies a classe. Jo no recordo que tingués cap ensurt gaire gros, com vaig veure noies a classe, sinó que era una cosa molt normal.
Vostè després, amb la projecció del temps, pot diferenciar els dos períodes escolars o no?
Sí, jo el període escolar de l'Escola Nacional, un any i mig, vaig fer més feina que en tot el meu temps d'anar a estudiar. Jo vaig ser molt marcada, claríssima. Vostè... I més aviat ho atribueixo a aquest mestre, és a dir, el canvi d'una escola a l'altra no el vaig veure gaire gros. També es feien igualment problemes i dictats i seguia el mateix mètode, es feia lectura en veu alta, que era un dels temes tradicionals d'aquell ensenyament d'aquella hora, i no veig un canvi fins que ve un home que acorda doncs, de fer la classe al terra i no pas fer allà tancat en una aula. I ens anàvem tot el dia al terra i allà vam aprendre a col·leccionar bèsties, a veure la geografia en el riu, fer illes, fer ismes, fer aquestes coses que era pura teoria, i col·leccionar coses. Per tant, jo el canvi el veig de qualitat de l'escola, no el veig en els mestres que hi havia aquí, que seguien, si fa no fa, un mateix tarannà del que tenien els frares. L'única diferència és que no hi havia ensenyament de religió ja, que llavors no es podia fer, no hi havia altra diferència. La veia molt semblant l'escola d'una a l'altra.
Molt bé, jo crec que hi ha. Bé, parlàveu d'una altra diferència en relació als hermanos sí. I les escoles nacionals
sí.
Que havíeu trobat.
Jo en algun mestre, no en tots, en algun mestre, havia observat la tendència a respectar i estimular les tendències del noi. Jo recordo que tenia una certa facilitat per escriure, i em feia escriure coses, i em feia fer contes, i m'estimulava a fer-ho, cosa que els altres anaven a jugar i em quedava a fer-ho. Hi ha una diferència important en això. Ara això no vol pas dir que tots els talents se salvessin. Jo conec molta gent que tenien grans qualitats i han acabat fent oficis manuals.
És igual. Ja l'empalmarem amb l'altra pregunta, saps? Encara hàgim de saltar-ho. Sal, 12 de maig de 1986. Gravació, Alfons Moré. L'Alfons Moré neix el 26 d'agost del 1930. Per
sí.
Tant,
sí, sí.
El 36 tenia 6 anys.
El 26 d'agost del 36 tenia 6 anys, sí.
Què feia vostè als 6 anys a Sal?
Bé, jo te diria de que el primer impacte que jo recordo de la vida, els fills de llavors havia transcorregut molt senzillament, anava a les Dominiques de Sal, pràcticament en guarderia, en règim de guarderia, i no recordo dades exactes. Ara, a partir del 19 de juliol o del 20, no recordo quin dia era, després sí que em dono compte de que són unes dades que es recorden. Bé, la vida fins llavors havia corregut molt tranquil·la, jo no, sense traumes d'infantesa que ara es diuen, i aleshores a partir del 18-19 de juliol, concretament des del setembre següent, la meva vida doncs, canvia molt, hi ha nous amics, les Dominiques de Sal aleshores doncs, passa a ser un col·legi mixte, i que bé, amb els amics que donen alternatives de joc, descobrim el carrer, i per tant, doncs, a partir del setembre, doncs, un canvi de vida, evidentment, sí.
Els nens noten un canvi de vida i vostè descobreix el carrer.
Sí, 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 descobrim el carrer i els jocs, canvien també els jocs. Evidentment que llavors s'està en una guerra que encara que sigui llunyana tota la premsa, tots els mitjans de comunicacions, aleshores doncs, apunten cap a aquest camí. I els nens juguem a guerra, entre altres coses. Hi ha altres jocs molt agradables que no són guerra, com per exemple, no sé, tothom recorda la baldufa, les boles, el bèlit, els jocs una mica ja més violents de nens, com pot ser el cavall fort, a jugar a guàrdies i lladres, que llavors ja són dos bandos de dos costats que estan fent la guerra amb altres camps, però que arriben nosaltres. Sí, a partir de llavors he de dir que és un món nou i que descobrim aquesta cosa concreta.
En els jocs de nens d'aquella època, vostè recorda si presentaven els dos bàndols en què es havia dividit d'alguna manera el país o no? Hi tenia una incidència? O...
No, nosaltres aquí recordo que més que dos bàndols, poder no. Poder eren, no sé, comencen a arribar, per exemple, al setembre, els primers avions de guerra que comencen a volar per salt, i allò fa doncs, de que realment els nens se motivin molt per aquest fet concret. I més que tot doncs, era jugar doncs, amb avions rudimentaris que ens fabricàvem, ja sigui de terra cuita o de terra al sol, i algun ja de més trempat ja comença a treure algun avió de fusta, de manual de fusta molt macos, no? I la mainada més que jugar a bàndols, juga aquesta cosa concreta que apareix per primera vegada sobre salt, no? Avions, barcos de guerra, cotxes blindats, tot el que realment hi ha en aquells moments en els diaris que ens apunten doncs, de combats i d'avions i de tal, no?
Un altre aspecte important i que vostè comentava dies enrere era la qüestió de la festa major i de la relació festiva.
Sí, jo d'aquell any concretament me recordo que ens va doldre molt, no? Que ja estava, els camions ja havien posat tot l'embalam de l'embalat que s'havia de fer a Salt, estava tot estibat al costat del camp d'en Penosa, davant de l'església parroquial, hi havia tots els pals, les cordes, les veles, tot a punt, i que bé, per aquell fet concret que no registràvem ben bé què podia haver passat, doncs no es munta l'embalat, els cavallitos que normalment hi eren cada any, doncs aquell any ja no hi eren, i que nosaltres doncs, en vàrem sentir-ne molta pena. Bé, vull dir que aleshores, com a contraofensiva de la mainada, molts varen fer una orquestra de canyes i de tal, i recordo, és una de les idees que m'han, en fi, una de les imatges que m'han quedat, que molts nens s'obre les veles de l'embalat, els pals i tal, doncs tocaven amb orquestra de canyes, no? Com diguem, bé, ens heu tret la festa major, però aquí hi som nosaltres per fer-hi alguna cosa concreta.
També va ser un any de clavegueres a Salt.
Sí, l'any 36 s'estaven acabant de posar el clavegueram de Salt, que ha resultat ser més bo del que ens pensàvem. Vull dir, nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, uns i altres pensàvem que la xarxa de clavegueres, doncs, després de 50 anys estaria molt fumuda. I realment va ser una obra molt ben feta, que la sorpresa ha estat que hi ha coses pitjors que pas les clavegueres de Salt. Bé, aleshores, jo recordo un detall, que estaven ficant les clavegueres al carrer Major d'Ara, que llavors crec que era carrer Princesa, i hi havia els tubs a punt de posar, i la mainada passava per dintre els tubs. Jo, evidentment, vaig ser com molts altres, però quan vaig ser dintre d'un tub d'aquells, em va quedar el taló i el genoll fent cunya a dintre, i no hi va haver sistema de treure'l, van haver de trencar el tub per jo poder-ne sortir.
És un dels detalls que recordo.
De les clavegueres de Salt al carrer Major.
L'any 1936 va ser any de clavegueres noves a Salt i, per tant, de joguet nou.
Sí, exacte. El 36 crec que es va concloure, ja s'havia començat el 35 i es va acabar la xarxa de clavegueres de Salt, i bé, d'una manera molt, molt ben fetes. Jo diria que el consistori, el que estem ara dintre, doncs ens ha sorprès, perquè creiem que la xarxa de clavegueres no podia, després dels 50 anys, havia d'estar renovada, i la sorpresa ha estat que hi ha molt de tram en què reuneix molt bones condicions encara ara, després dels 50 anys. I en quant a aquesta pregunta, sí que hi ha veritat, perquè el 36 estaven fent les clavegueres, concluint les clavegueres del carrer Princesa, carrer Major d'Ara, i recordo un fet molt curiós, que els tubs estaven posats a punt d'estar ja posats i enterrats, quan la mainada doncs, hi jugàvem a passar per dintre els tubs, que bé, no sé aquests moments el diàmetre dels tubs, però ens permetia poder-hi fer un joc nou. I recordo que un dia vaig entrar-hi, però em vaig poder acabar de sortir, que aleshores va fer que es hagués de trencar el tub per poder-ne sortir. És un dels detalls que reconec que, bueno, era un joc una mica, aleshores devia ser un joc novedor i també una mica agosarat. No tothom ho feia, de passar per dintre el tub, però bé, la cosa era divertida.
El Ter, en aquell moment, per un nen de 6 anys, tenia que tenia, hi havia una relació particular o no?
Sí, al Ter, jo recordo anar-hi a passejar molt sovint amb el meu avi. El meu avi m'hi portava molt sovint al Ter. Era una passejada molt maca, la Devesa d'en Camps, que llavors estava molt, molt neta i molt curiosa. Aleshores, doncs sí que anava molt sovint. I també recordo de devia ser 35-36, d'haver-hi anat de fer el dijous llarder amb les germanes dominiques. Vull dir, recordo, és un detall. Un detall que sí que el recordo del dijous llarder amb uns pins de cap al Ter. Possiblement aquests pins encara n'hi ha algun de viu, n'hi ha algun que ha aguantat els aiguats i, en fi, que encara estan aquests grans pins que encara es troben en el Ter.
Un nen de 6 anys en aquell moment podia, o quina impressió tenia del que estava passant i poder, si veia el futur una mica, és a dir, veia el que podia arribar a passar.
Jo diré que, evidentment, que les famílies suposo que devien condicionar molt a cadascú dels nens. Jo vaig viure moments de por, perquè la família meva doncs possiblement va passar por. Jo els dies 18, o concretament el 19 i 20, vaig veure l'incendi de la Salle i em va impressionar molt. El dia 21 o 22 vaig veure l'incendi de l'església de Sal, que en el camp d'en Penós, allà davant, doncs, hi va fer un gran foc i de tal, va impressionar molt. I em va impressionar possiblement perquè a casa veia la casa doncs, impressionats. Em va impressionar molt doncs, la mort d'alguns ciutadans de Sal que a casa doncs, els estimaven molt. Bé, tot això, evidentment, que va impressionar-me. I, per tant, la por poder la vaig viure més a través del que es podia viure a la pròpia família. També l'experiència pròpia de família, que un bon dia doncs, va arribar l'àvia a casa molt, molt angoixada, que havien anat a buscar el meu avi, i per matar-lo, i que se'ls havia escapat. Bé, ara ja dic que tan punt vaig prendre contacte el setembre següent amb molts nens a l'escola, aquesta cosa va marxar i va ser una altra vida per mi. Jo, va ser un canvi total. La de fusta i de joguet demanaven un control o sigui, de la banda per portar aquelles pistoles, eh? O sigui, que era el reflexe exacte del que estava passant en els grans, vull dir, que...
Sí, sí.
Bueno, i era això, aquí, aquest barri d'aquí nostre, aquest barri d'ell, doncs me recordo que la pandilla d'en Titella era els amos del poble, eh? Jo que... el poble de nens, no? I si volies, doncs... si volies portar pistola de fusta o d'aquella tal, t'havies de portar... És molt curiós, eh? És molt curiós. I bueno, no deixava de ser divertit, eh? Vull dir que... I les pandilles...
Però aquest... Això del... Sí, Alfons, parli'ns també de les pandilles, d'això, d'aquests grups de nens que corrien pel poble...
Forma part dels jocs, jo crec, d'aquell any, per quan, bé, suposo que sempre ha estat igual, que els nens juguen a el que tradueixen en els seus jocs a el que realment veuen a fer els grans. I aleshores a Sal es munten unes pandilles, surten espontàniament unes pandilles, que jo la que recordo perquè m'afectava més en el meu barri i que sé que n'hi havia d'altres, però no els recordo. Ara aquesta sí que era la pandilla d'en Titella, que era un nano molt trempat, un home que s'havia fet, un nen que s'havia fet líder i que per tant doncs, traduïa lo dels grans en els jocs d'infància, i així com a Sal doncs, hi havia un comitè i que eren els controladors de les armes i de tal, aquests nens doncs, eren els controladors de les armes de joguet que llavors nosaltres ens portàvem. I que no hi havia nen que portés una pistola de fusta enfundada, perquè llavors doncs, sí que els jocs eren pistoles i eren bèl·lics, no? No hi havia una pistola de joguet que prèviament no hagués portat un permís de circulació de la pandilla d'en Titella. Vull dir, això en el nostre barri.
Eh? O sigui que en el joc es reflexava...
Sí, sí, entenament, es reflexava tot el que passava, la política, la cosa que els grans realment feien en sèrio. Penso que ha estat, a la llarg de la història, els jocs deuen estar això, no? una mica el reflex aquest. Els nens volen jugar el que realment els grans fan de veritat.
Molt bé. Sal, 12 de maig de 1986. Entrevista al senyor Joan Fita Quintana. Senyor Quintana, vostè l'any 1936 treballava normalment?
Sí, normalment.
I arriba un moment en què li toca fer la mili.
Em va tocar fer la mili, que va ser normal, sí.
Expliqui'ns on va anar, com ho va fer, és a dir...
Quan va fer? En el sentit d'anar a ser voluntari?
No. Vostè
no, la quinta,
va tocar
normalment.
La quinta?
Normalment. Ens cridaven, havia d'anar a la lleva que tocava i ja estava. Et destinaven a Barcelona, a Girona, especialment tothom es quedava a la regió. Llavors no es tradava uns soldats d'un pas de l'altre. Tots quedàvem aquí, a casa.
A vostè li va tocar?
A Girona.
A Girona, al quartel de Sant Domènec.
Quartel de Sant Domènec.
Molt bé, llavors, què va passar quan va esclatar la revolució, la guerra civil?
Vam sortir al carrer i l'endemà tots al quartel. Van veure que Barcelona havia guanyat la guerra, o havia guanyat la revolució a Barcelona, i les tropes van tot retirar-se. Nosaltres anàvem al carrer, no sabíem per què. Ignorants totalment del que passava. Érem nois que no es preocupàvem de la política, no hi havia la fer política ara que tots sentim. No es preocupàvem, ara es preocupàvem de jugar a futbol, d'anar a ballar, de divertir-se com era la pròpia de l'edat, no? El més normal. I es van dir cap a casa tots, senzillament. I llavors ens van cridar, ja ho farà una altra vegada.
Els van cridar quan?
Ens van cridar voluntaris, eh? I més tard, i això no me'n recordo jo, perquè les lleves van anar les cridant pel determinat cap de mitjà, i cridaven la lleva del 35, cola del 30, del 36, cola del 37, i van anar superant les lleves que hi van haver-hi, senzillament.
És a dir, a veure, es va dissoldre l'exèrcit, vostè va tornar a casa, i al cap d'uns quants dies el van tornar a cridar.
No, ens van cridar. A principis van cridar-se. Però l'any incorporant-se a Barcelona es van dir cap a casa altra vegada, que no es volien, no volia ningú voluntari, tot que venia, que ningú forçat, tot que anava a l'exèrcit havia d'anar-hi voluntari. Bueno, allò va ser una xerigotada del govern, va ser un fallo d'aquells garrafals, entens, una cosa tremenda, que era l'exèrcit que hi havia llavors, passat que les eines eren molt antiquades, apenes teníem fusells, no teníem res, vam anar al front sense res. Jo vaig ser guàrdia al front amb trinxeres, amb un fusell sense percutor, què et sembla?
Bé, vostè diu que no li interessava, el jovent d'aquella època no s'interessava per la política...
No.
Nosaltres tenim aquí una fulla de l'autonomista del 29 de setembre de l'any 36, en la que consta que vostè s'allista com a voluntari de la columna Karl Marx...
Sí.
Sota la, diguem-ne, la senyera de l'UGT.
UGT, sí.
Així és com baix, com s'entén això?
No, perquè nosaltres, a pesar que era la política que m'interessava, també s'interessava en part, eh? I nosaltres no congeniàvem amb aquests nostres amics que hi havia aquí, aquests 5 o 6, no érem d'acord amb el que feia l'SNT. Per tant, a veure, la voluntat vam anar amb una columna que s'haguessin d'acord nosaltres. Em va semblar que era la més idònia, amb les nostres creències, els nostres sistemes. Política, no tenim política. Sí, sabíem de política una miqueta. Tots sabíem alguna cosa perquè llegíem molt de premsa, però no hi teníem d'interès ni ser filiats ni res d'això, a peres ningú era filiat enlloc. Els sindicats estaven afiliats a la gent perquè hi estaven afiliats, pagant una quota mínim, res, no tenia importància. Els dirigents ho portaven bé, sí.
Llavors vostè, a veure, vostè s'allista aquí amb una colla de joves del poble i de fora del poble.
Tots del poble de Salt, desconeguts.
I se'n va cap al front.
Al front d'Osca.
Al front d'Osca. Expliqui'ns una mica quina era la seva impressió a l'hora d'arribar al front d'Osca.
Mira, vam ser al front creient-se que anàvem a Festa Major. Ens val que anàvem a Festa Major nosaltres. I anàvem a la guerra, senzillament. Vam entrar en quants combats, vam conquistar Siétamo, Pompieng, Albero Alto, Albero Bajo, que a més vam conquistar les cases, aquests pobles de per allà, Pompinillos, que allà vam estar-hi, potser uns 5 mesos, Pompinillos. Tocar Osca, és a dir, que nosaltres veiem Osca a tiro de fusill. Si jo entrava a Osca, m'anàvem a voler. Estàvem a Osca mateix. No sé per què no entrava. Potser no teníem prou armament, ni teníem res, perquè no teníem armament. Estàvem molt malament. Estàvem molt precaris. És a dir, que cada 10 soldats tenia un fusill que anava bé, saps? Més tard van arribar armes bones. I nosaltres més, perquè les nostres columnes perteneixen al Partit Comunista. I aquests tenien prioritat d'armes que venien de Rússia o se domenien, i així es van equipar amb armes molt modernes i que armes ja molt bones.
Sí. Uh, En aquest grup de combatents del front d'Osca hi havia també gent de Salt o no?
Sí, molts nois de Salt. De Salt i de Girona, tots eren coneguts. I dels comarques de Perquí, ni de Bescanó, ni havia d'Anglès. És a dir, tot era provincial, jo, de fet. Els d'aquella columna, tot, els 52 o menys, el nostre, que llavors no eren columnes, eren centúries. Nos partim el 52, el 53, hi havia tot, en de Salt amb l'altre, front d'Osca. Pompenilles, per cert.
Vostès tenien relació des del front amb Salt?
Sí, contínuament.
S'escrivia?
Sí, les cartes anaven, el correu anava perfecte, perfectíssim, el correu. Rebíem les cartes amb molta normalitat i molt bé, doncs. Sí, això sí. Inclús venien gent de comitès d'aquí a la vora, de bon matí, d'anglès, a visitar-nos, de front. Volíem veure la frontera, saps? I fèiem una trinxera i com veiem, deien, carai, això no era bo, tiràvem tiros aquí, saps? I també aquí jo, bé. Ah, molts venien allà en plan de turistes, pensàvem que anaven a la Juerga i era sèrio, ja, matava gent, eh? Nosaltres amb un atac que vàrem fer el 22 d'octubre de l'any 36, sobre Osca, em vàrem matar allà 15 o 16 nois nostres, vam matar el comissari, vam matar un capità, és a dir, era agafat, i vam entrar-los allà a Pompinillos, que jo he anat a visitar aquelles tombes no fa per gaire temps.
Vostè hi ha tornat?
Jo he tornat a veure-ho tot. Els de front que he estat els he vist tots. Els he vist tots. Front d'Osca, tot era anat a voltar.
Quan vostès anaven a Girona a allistar-se, en aquest pis que ens deia...
L'UGT, sí.
L'UGT, quins requisits...
Cop.
Cap requisit.
Cop requisit. Vull ser voluntari. Molt bé, noi. Punta, com te dius, tot el nom de l'altre. Els que teníem una arma dèiem, escolteu, ens faríem permís d'arma? Sí, home, sí, un moment ho feien. Que havia cap pega. Jo tenia una pistoleta, eh? I escolteu, jo tinc una pistola... Que... Sí, home, sí, un permís d'arma, aquí el tens. Al moment, no hi havia cap pega. No preguntaven res més. Eren gent que anàvem a vindre al front, eren, coneixem, sortíem de Girona, ens rebien, les autoritats venien despedint-se. Me'n recordo com vam anar al front nosaltres, vam anar despedint-se de l'Oliva, que era el cap de l'Horta Pública de Girona. A mi em va rebre molt bé, perquè, esclar, tenia el meu cosí, en Cabruja, que estava de metge secretari. Esclar, a mi em coneixia l'Oliva personalment. Hola, nois, què tal? Vam anar a l'estació despedint-se. És a dir, una mica de cosa... El que es feia, bons propaganda. Els herbes que anàvem al front, senzillament. Els gent amb herbes, llavors. Era així, és l'herba.
I com... O sigui, com quina sensació sentia o podia sentir en aquell moment? O sigui, com va arribar aquesta decisió a vostè? De dir, guita, agafo, deixo tot a Salt...
No sé com va dir, cosa de joventut. Que anem al front, que sí, que no, que apuntem-nos a voluntaris, que no ens apuntem, ja estic, jo sí, vols venir? Sí, anem, au, ja està. Això era. No hi havia la ideologia política d'anar lluitant, no hi era això no. El front es pareixia més com una espècie de juerga, pensava la gent que era allò. No, que anava una festa major, molta gent. I com allà era molt diferent, és natural. Ara, al principi, no, molt bé, perquè hi havia menjador, jo, robador, jo, hi havia tot, faltaven armes. Però l'altre sobrava de tot, eh? De tot sobrava. El menjar anava d'ojo. Dic que matàvem una vedella que per cada companyia. Entens? Vull dir que es menjava, bueno.
Després vostè va seguir la guerra normalment i va tornar a casa.
No vaig seguir la guerra fins l'últim dia, jo. Jo em vaig quedar a València.
Després va tornar a casa.
Vaig ser ferit a l'ermita de Santa Quitèria, allà em van ferir, i va ser una feria de sort, eh? I vaig estar un parell de mesos aquí a casa, o tres, no sé quan, més o menys. I quan vaig incorporar, vaig pensar, carai, jo tinc un carret de xòfer i jo el vaig servir. Vaig anar a fer de xòfer. Vaig fer de xòfer, vaig fer de motorista, vaig passar la guerra bé. Dintre del cap d'una guerra passava molt bé, senzillament.
Per un noi de 21 anys que tenia vostè llavors, què hi trobava en el poble de Salt en aquell moment? És a dir, un civil com vostè, això abans d'allistar-se.
Bueno, a Salt hi havia una lluita tremenda. A Salt hi havia, en dèiem, els de la CNT, el jovent d'ara, que era de la banda de la CNT, i llavors hi havia el casal Sautenc, que era la banda nostra. Nosaltres érem del casal. El casal era un centre, que deien que era un centre feixista, deien ells. I no era veritat. El casal era un centre de gent de les classes de Salt, diguéssim, la classe mitja, petits comerciants, tot, era del casal. Era per contrarrestar tot el que era de la FAI. Que fèiem un ball nosaltres, en fèiem un ells. Sempre hi havia aquella contestació. El jovent d'ara no havia definit com un partit contrari al casal, però era del CNT. Tots els dirigents d'un pas de l'altre eren del CNT. Per tant, es va formar una punta allà, amb futbol, amb teatre. Teníem un teatre nosaltres també, d'aficionats, no? i es havia sempre mi aquella punt. Aquí ho feia millor ja en futbol, fèiem el campionat amb els jovent d'ara, nosaltres, els d'anglès, però que no, i nosaltres ho guanyàvem ells. És a dir, era un dia de lesions, el dia del jovent d'ara, Casals el tenc, era un dia de lesions. Aquell dia es pot dir que hi havia lesions de sal.
Llavors, què feien vostès els diumenges? Com, de quina manera es divertien els joves d'aquella època?
En el ball, jo futbol, coses de joventut d'aquella edat. No anàvem a discoteques, no. Una joventut molt sana hi havia llavors, eh? I llegia molt, precisament, una joventut que tenia mites de llegir, tothom llegia molt.
On hi anaven al ball? On hi anaven al ball?
A l'Ateneu de Girona. L'Ateneu del Vall Nostre. Hi havia l'Ateneu, hi havia l'Ateneu, el Grapat, i quan hi havia el Centre Republicà, hi havia tres balls, però el ball que tirava més era l'Ateneu. Estava ple, tothom anava a l'Ateneu, senzillament.
I de la Festa Major de Sal d'aquelles èpoques, recordo?
Oh, que va ser molt tremenda, la Festa de Sal. Jo sempre feia, veia per un de la Festa Major, sempre de la Comissió de Festes. I hi havia la lluita, a Sal hi havia tres embalats cada any, eh? Cada any tres embalats i allò era un dia tremendo, eh? I que veia que hi havia gent a l'embalat, hi havia el embalat de jovent d'ara, hi havia el del Casal, quan hi havia els del Floreal que feien, en feia el Centre Republicà, també en feia. És a dir, que hi havia quatre festes majors a Sal, quatre entitats que feien festa. Tots hi perdien diners. Clar, per supost, llavors de l'embalat eren de 25, 30 pessetes, màxim, que gastaven més diners, que tots hi perdien, eh? Cap guanyau, cap quarto. Eren masses. Sal es convertia en l'estat major més vasta de Catalunya. De 35 i 34 i això, Sal eren parada Sal, oi? Totes les orquestes, totes volien anar a tocar Sal. Perquè era una festa molt important, ja ho crec.
Perquè vostè recorda si l'any 36 se'n va fer de festa?
No. No, l'any 36 es va fer perquè estaven descarregat l'embalat. El dia 18 de juliol a la nit van començar a portar coses de l'embalat. Que jo em pensava ben bé que a la nit sentia les trompades. Jo vivia al costat del Casal Saltenc. I a la nit vaig sentir els cops, les trompades també, que vaig pensar, mira, bé, descarrega l'embalat. No normal, ells van de matí, no? I crec que el meu pare, dic, escolteu, no sentiu que... Diu, deu ser l'embalat d'aquí davant. I quan se'm van un disparo, em dic, carai, ep, es passa l'embalat això, eh? Vaig sortir per la porta i al sortir a la porta ja se'n diu, que tiren tres tiros, tres bales. I el pare civil perseguia els que cremaven el casal. El pare va sortir, diu, nois, no foteu, i tinc el magatzem aquí al costat, jo. Va ser un condens d'obres, no? I en Juncai té la fusteria aquí, estàvem entremig, fa espai paret. Diu, foteu la ruïna, marxeu, no, marxem. I van marxar, i el guàrdia civil els perseguia. I ells repelien la ració, eh? Tiraven pistola, ells. El guàrdia civil tirava el Mauser. Jo sortia a la porta de casa i sentia que disparaven tres bales, i que, ep, cuidado. Va començar així.
Així és que l'any 36 no, ja no hi va haver-hi festa.
No, no, ja hi va haver-hi festa enlloc. L'únic pastor que van celebrar va ser a Sant Gregori. Que la van fer ells, perquè s'escrivia el dia 18 mateix. Van fer el festa major aquell dia. Però nosaltres no, Sal no. Les orquestes que havia contractades i l'emblat tothom va fer punyetes, clar, hi havia la guerra, se sap.
Jo em quedaria aquí escoltant, ja no me n'aniria.
Ui, nena, és molt fràgil, això hi ha la guerra, jo, mare de Déu, que m'ha llenat de coses.
El que passa que nosaltres...
Jo vaig anar a Teruel, vaig llestar a Teruel, vaig llestar tots els fregats, vaig anar a Madrid, ens van portar a Madrid a nosaltres, que gràcies a internacionals es va muntar a Madrid, això són ells, Madrid cau com un volado. Aquella gent sí que van lluitar, mare de Déu, quins homes hi havia, eren tremendos. Nosaltres fèiem, recobertia, fèiem una vanguardia de retaguardia més aviat, eh? No anàvem davant de tot, eh? Que convertíem, i els internacionals eren gent... Aquells sí que lluitaven punt ideal. Nosaltres no, lluitàvem perquè anàvem a tirar tiros. Aquella gent sí que es feien, eh? Hi havia polacs i francesos...
Però així, aquí vostè es contradiu, perquè diu que ells lluitaven per un ideal i per altra banda ens ha dit que...
No, no, nosaltres no teníem ideal. Els internacionals sí.
No, però vostè es va llistar voluntari.
Sí, va muntar voluntari.
Perquè no sabia...
Perquè nosaltres anàvem voluntaris, però no hi havia ideal de voluntariat, no hi era.
No, no hi havia.
No, no, no hi havia ideal de política. Nosaltres no sabíem que anàvem a defensar. Si em dic, vas defensar la República, no ho sé. Defensar en Franco, no ho sé, enteniment. Anàvem al front, que anàvem tothom al front, eh? I si alguns es quedava per aquí, a última hora anàvem els seus companys, escolta, tu, què hi fots aquí per anar? Vinga, cap al front, que ets un feixista, tu, i aquell per força havia d'anar al front. Si no, quedava malament tothom. Va ser això que va passar amb la guerra. El voluntariat era tremendo, eh? Molts voluntaris hi havia, molts. a Timor van anar quedant els ressegats, aquells que els van cridar per les lleves, els que eren pares de família, que tenien família, tenien fills, i aquells, esclar, aquells havien de quedar-se a casa seva, natural. Però aquí van haver d'anar-hi tots, esclar. Quan van anar-hi forçats, aquells. Que d'on deia, havien d'anar-hi. No, nosaltres no teníem un ideal polític, no ho teníem. Però s'ha de dir la veritat, aquí.
Quants
sindicats hi havia? Dos. Hi havia l'UGT i la CNT FAI.
Quina era la seu de
l'UGT? La seu de l'UGT era en el carrer...
Sal, 12 de maig de 1986. Entrevista Mingo Bosch Bonadona. Mingo Bosch Bonadona, l'any 36 tenia 20 anys.
20 anys.
Vostè ens vol parlar de les entitats que hi havia a Sal en aquell moment. Ens els podria...
Que hi havia el Jovent d'Ara, Federació de Joves Cristians, Floreal, Jovent d'Ara, ja l'he dit, i Jovent d'Ara,
el Casal,
Casal Sotenc, el Centre Republicà i
el grup excursionista.
El grup excursionista. Aquestes són 5, em penso, no?
Eren 6, no?
O 6. 6 entitats.
Ens tornem a repassar. El Casal Saltenc, el Jovent d'Ara, la Floreal, el Centre Republicà, la Federació de Joves Cristians i el grup excursionista.
Exacte.
Parli'ns una mica d'aquestes entitats. Vull dir, quina feina feien al poble...
L'entitat del Floreal era un local verdaderament sindical a la qual hi estava ubicada la CNT FAI. Al mateix temps tenia un elenc teatral a la qual es feien obres purament socials.
De contingut social.
De contingut social. Després, el Jovent d'Ara era una entitat de tot, per regla general, de nois i joves, que eren els que es dedicaven a fer una part de la festa major del poble. Feien l'embalat a la carretera i al mateix temps tenien una petita biblioteca, en la qual allà hi podies anar-hi a llegir. Al mateix temps tenien dos equips de futbol. I també van arribar a aconseguir a fer una orquestina que portava per nom Jovent d'Ara. En quant al Jovent d'Ara, en quant al Casal Sotenc, era una entitat que estava ubicada a la carretera, també, i tenia equip de futbol i al mateix temps tenien un local d'esbarjo. En quant a...
Més que era?
El Centre Republicà. Fem-ho lligar tot. El Centre Republicà era una entitat, el nom ja ho diu, a la qual hi havia les joventuts d'Esquerra Republicana, en el poble, i al mateix temps feien un periòdic que en deien El Poble de Sal, que el director era l'Agustí Cabruge i acompanyat de Liu Boigues, el qual va ser un dels primers professors de la llengua catalana, que va ensenyar la llengua catalana dintre del Poble de Sal, en el qual fa pocs dies s'havia lliurat una placa per part de l'Ajuntament de Plata.
La federació?
La Federació de Joves Cristians era una entitat d'Iclàsia, que tenien el local també aquí a la carretera de Sal. No sé massa les activitats que feien aquesta gent, però verdaderament era una entitat més en el poble. En quant al grup excursionista, era una colla de joves que es dedicaven a l'excursionisme i que era una entitat que recollia bastants joves. i penso que això ja està. En quant al Floreal, hi havia un altre setmanari, en quant al Floreal hi havia un altre setmanari que en deien El Despertar, que estava confeccionat per un professor que es deia Duran.
Molt bé.
Tenien, ja ho has posat, tenien un elenc teatral a la qual solament quasi es dedicaven a obres socials.
Sí. Vostè, a l'any 36, vostè pertanyia a alguna d'aquestes associacions o entitats?
En el 36, pertanyia, en el mateix 36, pertanyia al Jovent d'Ara. Jo, quan vaig tallar el moviment, em trobava treballant al poble d'Obons, prop de l'Escala. Allà van venir els companys d'aquí Girona del SUC, del PSUC, i allà va ser quan es va formar el Partit Socialista Unificat de Catalunya i al mateix temps l'UGT. Al cap de pocs dies, l'endemà passat, vaig venir aquí al poble de Salt per veure el que havia passat a la meva família en aquest mateix lloc, estem ara, i vaig posar en contacte precisament amb els del PSUC del poble de Salt.
Entrevista Mingo Bosch Bonadona, Salt, 12 de maig de 1986. Segona. Bé, vostè ens ha parlat ja de les associacions i entitats de Salt. Ara ens explica...
Em trobaven el bons quan vaig estar cridat per Vallleva, del 1937. De Vallleva, del 1937. Em vaig incorporar... vaig venir aquí a l'Ajuntament de Salt, que llavors era la casa que avui actualment és les Bernardes, que allà hi havia l'Ajuntament. Em varen destinar i em varen destinar a Madrid. Em vaig incorporar i em varen destinar a Madrid. Vaig estar en un quartel que havia sigut una escola de prop de 4 camins. D'allà ens varen destinar en el front de la carretera de la Corunya. Al cap de poques hores de ser allà, varen passar per tots els quartels a veure si es trobava el soldat Domènec Bosch Bonadona. I vaig pensar què vol anar aquesta gent. I em varen dir, diu, que em havia de posar en contacte immediatament amb el comandant. El comandant em va agafar amb el cotxe, el comandant i el comissari em van agafar amb el cotxe i em van portar pel carrer de Madrid. Jo vaig pensar que aquesta gent et porten a passejar. I resulta que ens van parar en un gran edifici i allà hi havia el Partit Comunista d'Espanya, el qual estava de secretari general en Pepe Díaz. D'allà em varen dir a veure si verdaderament jo tenia papers per justificar que era en Domingo Bosch Bonadona. I vaig dir que solament tenia de la mobilització de les quintes. Després em varen donar una biografia i em varen dir, diu, vostè coneix això? Dic, sí. Diu, faci el favor d'emplenar-lo i un cop ho tingui ple, ens avisi. Vaig fer aquella biografia que ja havia fet d'altres i varen dir, sí, és el que ens han donat a Barcelona. I d'allà vaig sortir a fer uns cursillos en el Partit Comunista, en l'Escorial. I d'allà vaig tornar a anar en el front, com a ajudant de comissari. Vaig començar d'ajudant de comissari de companyia i quan se va acabar la guerra estava d'ajudant de comissari del primer cos d'exèrcit a l'Escorial. Després es va acabar la guerra, va venir un comandant i va dir, diu, perquè en aquells precisos moments hi havia hagut la revolució dintre Madrid de miejistes contra comunistes. I com que nosaltres estàvem de la banda comunista, ens varen detenir i ens varen portar a un quartel. I vàrem estar a qüestió de 15 dies o 3 setmanes. I llavors va entrar aquest comandant i ens va dir, diu, vosotros que tenéis responsabilidades, dice, salvaseu quien pueda. És a dir, aquí 24 hores entren els nacionals a Madrid. I ens vàrem marxar i vaig arribar aquí a casa amb la sort de sense passar per cap camp de concentració.
Durant l'any 1936, perdó, que vostè va viure gairebé tot l'any a Salt, no va entrar a l'exèrcit fins gairebé al final de l'any.
Sí, del 36.
Sí. Què va fer vostè aquí a Salt? Què feia? Vostè treballava als bons?
No, jo treballava als bons. I dels bons em varen demanar per Valleva.
Sí.
I de llavors em vaig presentar aquí a Salt i aquí a Salt em varen destinar...
Però vostè no vivia a Salt, sinó que vivia al bons.
Vivia al bons, llavors. Ara. En aquells moments vivia al bons. I vaig estar-hi 2 anys. I allà va ser on vaig formar el PSUC i l'UGT. Doncs, quan vaig arribar aquí a Salt, penes i treballs, varen dir que vaig anar amb el que estava d'arcau del poble, que eren Masacs, i vaig dir que havia de fer. I allà em varen dir que havia de presentar al centre republicà, que llavors estava incautat per la falange espanyola. Vaig arribar allà, vaig dir bona nit, 3 vegades vaig dir bona nit, ningú em va contestar, fins que a última hora hi havia 3 senyors assentats allà i em varen dir, dice, aquí se habla en espanyol.
Això després de tornar ja?
Sí, sí, quan vaig venir de la guerra.
Ara.
Quan vaig venir de la guerra.
Ah, però si no, parlàvem del 36.
Bueno.
De l'any 34, 35, 36, però després de la guerra ja no surt.
Doncs després de la guerra, tapo, tatxo.
Sí, això ho tatxem. O sigui, a veure, per un moment, si vol. Vostè, durant l'any 36, no viu a Salt. De 20 anys, què feia, llavors? Com es divertia, què feia? A part de que vostè pertanyia a una societat o a l'altra, associacions o aquestes coses, quina era la seva vida de divertiment, de lleure, d'esplai?
De divertiment i lleure era l'entitat aquesta que té anomenat Documentar, que eren les dues entitats que tenien lleures en el poble de Salt. Per una banda hi havia el Jovent d'Ara i per l'altra hi havia el Casal Saltenc, dintre d'esbarjo completament. Després hi havia la política sindical, la política de partit i tot això. Aquí, pues, quan ens trobàvem aquí, 4 o 5 joves, ens en anàvem i anàvem a les festes, a la Bisbal, a Santa Coloma, allà on feien ball i amb un colla de companys i ens anàvem cap a celebrar la festa.
Vostè...
No... I en aquesta carretera, de treballadors.
A veure, ara la tornem a repetir, ara gravem, eh? A veure, ens podria explicar una anècdota aquesta que ens estava comentant? Doncs
pues que era el 20 de juliol, el 20 o 21 de juliol, que jo volia anar a veure la meva família, perquè com que estava al bons, volia saber a veure la meva família què havia passat. I vaig venir amb un cotxe de la mateixa casa que treballava jo, a la qual portava aquestes lletres de CNTFI, UGT, POUM, Hermanos Proletarios Unidos i totes aquestes coses, i els del comitè de Salt em van parar en aquesta carretera de la fàbrica pensant-se que era un feixista que m'anava cap al Ter. Quan me van veure van dir, no, és en Mingo que va a casa seva, i passa, passa. I aquest cotxe precisament és el que m'ha portat més preocupacions en el poble de Salt i més disgustos perquè vaig haver de pagar unes coses que verdaderament jo no era innocent.
Feu-me preguntes,
sí,
jo
sí, sí,
responent,
sí.
Perquè...
Serà més senzill.
Si fem preguntes em ve la memòria, si no m'escapen moltes coses.
Entrevista senyor Iu Buigas, 13 de maig de 1986, Salt. Senyor Iu Buigas, voldríem saber una mica quina era la seva situació l'1 de gener de l'any 1936, aquí a Salt.
L'1 de gener no sé si encara exactament estava empleat en l'Ajuntament de Salt, però ho devia ser per aquells vols que m'hi van llogar. i treballava, com ja he dit abans, a l'Ajuntament de Salt com a interí per fer aquest, els consums que en deien, aquest impost, preparar aquest impost als consums. Fins que va venir el cop aquest del juliol, aleshores això es va deixar córrer. L'Ajuntament es va dissoldre, es va formar aquest comitè i tot va anar diferent. Jo vaig estar-hi... Aleshores el comitè aquest el van posar aquí on hi ha les Barrardes.
Mm. Expliqui'ns per això una mica...
Deien a Can Terrés, això era una casa particular d'un terratinent que hi havia aquí, que deia, es deia Vilaseca, però la casa en deien a Can Terrés. I es va fer servir per seu, diríem, per local del comitè.
L'Ajuntament on estava situat, llavors?
L'Ajuntament en el carrer d'Hernán Cortés, que ja n'hem parlat, en un... el carrer d'Hernán Cortés i després ve ja Sant Josep, me sembla. Per allà davant de la rectoria, devia ser. Una casa que encara hi és, però que ara està en un domicili particular.
El cop d'estat del 18 de juliol, com el viu vostè?
I me'n vaig assabentar a sortir de treballar de l'Ajuntament, que vaig trobar, quan vaig arribar al veïnat, perquè l'Ajuntament era aquí a Salt, jo vivia al veïnat, vaig trobar un company meu també que feia com jo, que treballava com jo a l'Ajuntament, que es deia Salvador de Fita, que és viu, encara viu a França, i ell m'ha informat, va dir que havia sabut que, veia que la ràdio havia dit que es havia donat un cop d'estat en Franco, va dir, en Franco ha donat un cop d'estat a Marroc. I després ja de seguida, naturalment, escoltar la ràdio per saber què passava i totes aquestes coses, tota la nit del 18 al 19 de juliol la vam passar al centre republicà sense anar a dormir, tothom estava mobilitzat, veiem què passaria, no va passar de moment, vam anar sabent notícies, el que deia el govern, que donava ordres de que els soldats tornessin a casa seva, que no, el que teníem por era que els altres el que fessin, que donava permís a tots els soldats per anar a casa seva i coses d'aquestes. I que havia, anàvem a les notícies del que passava. I l'endemà va ser, com ja he explicat, l'endemà vaig anar amb dos companys, un teixidor que va ser mort després pels de Bafai, d'estat, i aquest que va morir al camp d'Alemanya, en Pau Rai. Vam anar a Girona per veure què passava i ja vam veure que estava tot pres per soldats. Estaven tot piquets de soldats amb metralladores i armats que dominaven tota la situació. Vaig anar fins a la Rambla, vam anar a Can Franquet a comprar La Vanguardia, que l'únic diari que va sortir només un full. La Vanguardia, que sempre era ple de fulls, només va sortir un full. I donava també notícies del que havia passat. I vam esperar la tarda i la tarda vam saber que a Barcelona el cop d'estat havia fracassat. I va ser com aquí a Girona, ja els militars es van retirar. No va passar res més, aquí no va passar res més. Bueno, sí que va passar, aquí a Salt, per exemple, els de la FAI ja van fer un disbarat. Van anar al centre dels feixistes i el van destrossar tot. Se'n van apoderar, després van anar, em sembla que també van anar al Casal, que és el Saltenc, que era un altre local que hi havia aquí a Salt, que era independent, però que més aviat estava, hi anaven la gent de dreta, i també em penso que hi van fer un disbarat, aquí, fent coses d'aquestes. Després ja es va formar aquest comitè, va costar una mica, perquè d'ells en van formar un, nosaltres en van formar un altre, el Centre Republicà. De moment hi havia dos de comitès, cadascú anava per les seves.
És a dir, que hi ha un moment en què es constitueix...
Hi ha un moment en què es constitueix un comitè en el Centre Republicà, i un altre, els de la CNT, el Florel, que en deien. I com que vam veure que a l'últim us havia enfrontat i hauria acabat malament, al final ens vam... Ells tenien més força, no hi ha pas dubte, perquè ells això estaven més preparats per un cop d'aquesta classe, per una situació d'aquesta classe que nosaltres. Nosaltres no ho esperàvem, això. Ells no sé si ho esperàvem, però de totes maneres estaven més preparats per això. Molts ja tenien pistoles i tenien armes i nosaltres no teníem res. I tot plegat, aleshores, al final vam arribar a un acord de fer un sol comitè. Es va formar el comitè antifeixista, se'n va dir aquest nom, i va funcionar un quant temps així. Nosaltres com a minoria d'aquest comitè i ells com a majoria.
El funcionament d'aquest comitè va durar poc temps.
El comitè, fins que van formar després el Consell Municipal, es van donar ordres des de Barcelona, fins des del govern que hi havia a Barcelona, que es havien de formar els Consells Municipals. Això es devia formar el desembre o el gener del 37, perquè jo, mentre hi vaig ser jo, fins al novembre, això era un comitè, el comitè aquest que hi havia format, el comitè antifeixista. Després vaig anar al front i va ser, mentre jo era al front o era a Barcelona, no sé si encara era a Barcelona, no recordo bé això, sí. Es va formar aquest Consell Municipal. Jo ja no vaig formar part del Consell Municipal.
Vostè recorda una mica l'ambient d'aquestes reunions que podien celebrar-se en aquell moment?
Les que celebrem nosaltres?
No, o sigui, el comitè local antifeixista com funcionava? Sí, vostès es reunien, suposo.
Ens reuníem, sí, ens reuníem aquí, m'he dit, a Can Terrés, a les Bernardes, aquí hi havia el comitè, i parlàvem del que es havia de fer. De tant en tant es feia un acte públic, perquè els de la CNT eren molt partidaris de la democràcia directa, com deien ells, de prendre tots els acords en assemblees públiques. Però tot això va fracassar, perquè ja ho van fer dues o tres vegades i després la gent no s'interessava, no estava preparada per fer aquesta cosa. Aleshores ja es va deixar córrer. Al principi sí, semblava que tot es volia fer a base d'assemblees públiques, però això no va donar resultat i al final es feia allí, ens reuníem a la casa aquesta i tractàvem dels temes que hi havia de... Perquè, esclar, d'esquit es va presentar el problema de la falta de menjar. Sobretot el primer que va fallar va ser el pa. Hi havia pa, en fi, problemes d'aquesta classe, de manera que s'havia d'arreglar i això.
Suposo que la diferència de membres d'un grup i de l'altre...
Sí, hi havia, a vegades les reunions eren una mica tenses. Però esclar, no, ells dominaven perquè eren més i més armats que nosaltres. Aleshores nosaltres, en fi, havíem de fluixar moltes vegades, però miràvem de llimar el possible. Com, per exemple, una vegada van decidir anar casa per casa a mirar si trobaven Sant Cristus o Mares de Déu i treure-ho i aquestes coses. Vaig dir, home, això és una cosa molt particular que s'hauria de respectar una mica. No sé si van arribar a fer-ho, però el seu intent era aquest, d'anar a casa per casa i volien treure tots els Sant Cristus i Mares de Déu i sants que hi havia. I coses d'aquestes que... Per ells això era fer la revolució, i després fer la revolució per ells era matar gent, també. Van detenir. Però això ja ho feien no en nom del comitè, això ho feien ja a part, amb les patrulles de control que deien, que eren unes patrulles de control incontrolades. Aquests s'encarregaven d'anar per les cases a agafar gent que no els hi feien peça i els van tancar a la presó. I després, un moment donat, va venir un dia que van dir que hi havia un intent de desembarcament a Roses. Amb això es va mobilitzar a tot el poble, com aquell que diu, i aquestes patrulles de control o qui fos ho va aprofitar per treure aquesta gent que tenien a la presó i els van assassinar, els van matar a tots amb la pelota estocinada.
Arriba novembre del 1936.
Tot això era ja en els primers temps de la guerra. Eh?
Sí, sí. Quan arriba novembre del 1936...
Aquí es van formar, després també es van formar en... Com se'n deien d'això? Comunitats de treball, o sigui, els barbers, per exemple, que hi havia diferents barberies, en van fer una sola, que estava situada aquí on hi ha, ara hi ha el banc de crèdit, em sembla, el veïnat, a dalt. Hi van posar una barberia única, especial.
Una col·lectivitat de barbers.
Una col·lectivitat de barbers, sí. Després es va formar una col·lectivitat de construcció, de paletes, també. Diferents comunitats d'aquesta classe. Això, tot això ho portaven ells, era el seu plan. Algunes coses van funcionar una mica bé, però van funcionar una mica bé mentre hi va haver es va anar gastant el que hi havia, però després es va anar tot això perdent.
De fet, aquestes mesures que eren una mica, diguem-ne, noves...
Una mica radicals.
O radicals.
Radicals.
Com els acceptava la gent del carrer? Com...
Sí, alguns acceptaven, alguns els agradava, els semblava bé, els més exaltats, naturalment, però la massa majoria callava. Doncs ja veiem què passa, però no... Naturalment no hi estava massa d'acord, no, però callaven. Després, mentre jo hi vaig ser, no va passar mai res, no hi va haver mai cap topada al carrer entre els uns i els altres, però quan jo era al front sí que vaig saber que hi va haver algunes de topades, hi va haver manifestacions en contra del comitè o del Consell Municipal, fos qui fos.
El novembre del 1936
Vostès...
El novembre del 36 jo em vaig allistar en aquest intent de, que se'n deia Exèrcit Popular de Catalunya. Em vaig allistar i vam anar a Barcelona.
Es va allistar? Vam estar. Voluntari?
Voluntari, voluntari. Jo no vaig passar sol, vam ser una colla, potser n'hi havia una vintena, hi ha molts, vam anar. I vam anar al quartel Lenin de Barcelona. Allí vam estar-hi un parell de mesos, un mes i mig, fent instrucció, preparant-nos, i després vam anar al front. A mi em va tocar anar al front de Bellcite, a l'Èssera, era un poble que se'n diu l'Èssera, que Bellcite era encara pres pels nacionals, i nosaltres estàvem allà davant, en un poble que se'n diu l'Èssera.
Vostè d'alguna manera va viure l'eufòria dels primers dies?
Sí, 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 naturalment, aquí sí. I sí, l'eufòria, sobretot quan vam saber que Barcelona havia fracassat el cop dels militars i que...
Entrevista, senyor Iu Boigues, Sal, 13 de maig de 1986, segona. Doncs parli'ns una mica d'això, de la CNT i del contacte que tenien, per exemple, amb Orriols. Que...
Sí, d'aquests d'Orriols, el que passava corrien, no, per aquí no feien pas ells, perquè els Orriols anaven per a fora, a fer llocs, a fer disbarats d'aquests, a matar gent i a apropiar-se de coses. I estaven en contacte amb ells, venien sovint, els havia vist ja moltes vegades que venien aquí i s'anaven després al Floreal. Per això en el comitè, en la casa del comitè, o sigui, en Can Tardés, no hi venien gaire. Passaven de llarg i anaven al Floreal, perquè ells, els de la CNT, encara que tenien, dominaven el comitè, aquestes coses que no volia que se sabessin massa que feien ells, això ho organitzaven en el seu local, diríem, en el Floreal. I aquests, quan venien a Sala, anaven cap al Floreal, sempre. Una vegada també havien entrat per allí, una vegada sí. Jo recordo que una vegada van entrar amb un, potser els vam salvar, es van donar el cas que hi havia aquest que dic en Pau Rei i jo en Can Tarrés, i va entrar aquest en Gaspar, aquest d'Orriols, amb un amic meu, justament, amb un que coneixia, que vivia a Sant Feliu de Guíxols, que era barber. Es deia Nuno, era un germà del barber que hi havia al veïnat, Nuno. I entra i li clava espenta i el tira per dintre, com aquell que portava ja un presoner. Quan jo el vaig conèixer, dic, què passa aquí? Vaig dir amb ell. Diu, mira, mana, què fa? Diu, no sé per què. Jo puc fer res, jo. I aleshores allà hi vam discutir, perquè després hi havia molts que hi havia del comitè, i dic, però si aquest jo el conec i no té pas res que veure, perquè de què se l'acusa aquest? I jo el vien agafat perquè aquest solia portar barret, sempre anava molt godat, el van prendre per un capitalista o no sé què, el van prendre per una cosa d'aquestes. I el volien també com aquell, si no som nosaltres que ens trobem allí, que el vam apoyar, vam parlar amb vosaltres, que aquest no havia fet mai res i que no era cap feixista, perquè havia estat soci del Centre Republicà quan estava a Salt, i el coneixíem, i fins sabíem que no era res de tot això. Aleshores, en fi, no, se'l van deixar anar. Però aquest se va salvar per trobar-nos nosaltres en aquell moment allí, perquè si no ens hi troba, o si aquells no tenen la idea d'entrar allà dintre, si s'haguessin portat de dret en el Floreal, aquell no s'escapa. O sigui, coses d'aquestes han passat moltes, com va passar en el pobre Teixidor. El Teixidor, perquè es va negar, ell va dir que volia que el sindicat aquest dels contramestres, el Ràdium, que se'n deia, continués independent com era. Això no li van perdonar, i un dia que estava ell al cafè de Can Subils, aleshores se'n deia un cafè que aquí hi ha ara el banc de crèdit, hi havia un cafè a baix que se'n deia de Can Subils, estava allà al cafè i va entrar-hi un d'aquests que feien patrulles de control, que en deien, i li va dir que si volia anar-hi amb ell, que hi havia una reunió, que hi convindria que ell hi anés. Ell s'ho va creure i va anar-hi. I l'endemà el van trobar mort amb una coneta.
Ens deia que Orriols també era una mica exaltat, ens explicava.
Ui, més que els d'aquí, els d'Orriols, aquests ens guanyaven. Els guanyaven els d'aquí. Sí, home, aquests els semblava que era la bèstia, això. Aquest havia estat a Mèxic i em volia fer l'estil d'en Pancho Villa, això d'aquí. Volia fer la revolució com en Pancho Villa. I aquest, de moment, que ja va fer uns disbarats al principi, el van tancar a la presó, perquè feia disbarats. Però després els de la CNT es veu que els hi va anar bé, això, un tipus com aquest, I s'hi van fer amics, i el van treure de la presó i sempre anàvem amb ells.
Aquell que havia...
Corríem per aquí i per allà, anant a agafar capellans i anant a agafar gent i coses d'aquestes.
Era aquell que havia pintat allò que ens deia?
Aquest era el xef, diríem, el cap de tota aquesta colla, que es deia... Li deia en Gaspar, però es deia un altre nom, però penso que era un motiu això, que li deien en Gaspar, d'Oriols. Aquest era el capitost, i va formar un comitè i va dir Estados Unidos de Oriols, en castellà, eh? Estàvem lladres grosses allà, justament és la carretera mateix, la carretera general, que va a Figueres. Una casa gran que es veu allí, doncs allà amb lladres grosses, no sé si va fer-hi un... o si va fer-ho amb roba, així és una pancarta, que deia Estados Unidos de Oriols.
Vostè...
Estados Unidos independientes, encara, de Oriols, deia.
Vostè és mestre?
Sí, però no exercit molt poc. Vaig fer una... A bon matí vaig estar-hi mig any, això abans de la guerra, l'any 32, i després ja no em vaig fer més de mestre. Bueno, sí, durant la guerra em vaig fer una mica a Girona, vaig anar... Mentre encara estava formant part del comitè d'aquí, vaig anar a fer de mestre a Girona, fins que vaig anar... Sí, fins que vaig anar... em vaig fer voluntari.
Vostè és una persona reconeguda per la seva dedicació i esforç en pro de la llengua catalana. A l'any 36
sí.
Vostè va fer alguna cosa?
L'any 36 jo no sé si fèiem res, però durant la República sí que vaig fer, en el centre republicà vaig fer cursos de català, no, lliçons de català. Vaig ser, aquí no feia ningú més aleshores. Va ser el primer que vaig fer-ho, a Salt, de donar classes de català en el centre republicà. Després jo vaig posar també una escola d'adults i també feia classes allà de català.
Això era...
Particular, això. Això sí. L'escola aquesta era particular, que era el veïnat, també.
Però quina època era això?
Això devia ser el 34, potser. Sí, el 34, el 33, era abans del 36. El 36 ja no, el 36 ja hi havia que treballava a l'Ajuntament.
L'ambient cultural de l'any 36, com el veia vostè?
Bé, l'any 36, aleshores, esclar, hi va haver-hi, haver triomfat en les eleccions del febrer, i bé, tornat del govern d'Esquerra, es va tornar a restablir la Generalitat, que havia estat posada en suspens, i hi va haver-hi molta això. Aquí a Catalunya gairebé, a Espanya sí que passaven moltes coses, que es veia mal parada la cosa, però aquí a Catalunya se'n deia l'oasi català, perquè aquí quasi no passava res. Així i tot hi va haver-hi l'assassinat dels germans Badia, de totes maneres, eh? Alguna cosa d'aquestes també passava, però en fi, en general hi havia més quietud, més tranquil·litat. La cosa marxava durant, després que es va tornar a restablir la Generalitat, hi va haver molta pau, molta... la cosa marxava bé. Per aquí a Catalunya no hauria passat res, que va passar allà, va passar a l'altre costat, que allà sí que es veu que la cosa anava malament i es van preparar per donar aquest cop ja des del moment que van perdre.
I a Salt, diguéssim, un poble amb tradició d'entitats i centres culturals en aquell moment?
En el 36, esclar, fins que es va triomfar en les eleccions de febrer, tant el Centre Republicà com el Floreal, que eren els del CNT, estaven tancats. Es deixaven fer, en el Centre Republicà ens deixaven fer cine, i res més, cine. Últimament es deixaven obrir el local del cine, però no deixaven fer res més, ni cafè, ni teatre, ni cap cosa d'aquestes. Només els deixaven fer cine, perquè el local era al costat, el local que feien cine era al costat del cafè. I en allí sí que deixaven fer això els diumenges, però res més. Tot l'altre tancat, i el Floreal també tot tancat. De manera que nosaltres, si volíem anar a prendre cafè a Vint, anàvem a un cafè particular, perquè no podíem pas anar al centre republicà durant aquell temps. Ara, quan va venir això, es van tornar a obrir, naturalment, i va haver una altra vegada, hi va haver-hi eufòria. I, de totes maneres, aquí no va passar res més, i aquell estimentor que hi havia hagut amb la CNT i tot això, doncs havia desaparegut aquí. Perquè en aquestes eleccions la CNT va votar, no va fer campanya anti-electoral com solia fer, com va fer, per exemple, l'any 33. Aquest any no, va passar al revés, va fer propaganda per la candidatura d'Esquerres, del Front Popular, i aleshores se'n va dir el Front Popular, se'n deia aquest nom, i a Catalunya no sé si se'n deia Front Popular o Front d'Esquerres, aquí se'n deia Front d'Esquerres, però fora de Catalunya se'n va dir Front Popular. doncs van votar amb nosaltres i no hi va haver-hi ja Tibantó. N'hi havia hagut de Tibantó abans de la guerra i abans del 36. Sobretot amb això del 33, aquestes eleccions, que ells va fer una gran propaganda contra les eleccions, que van fer que... Van donar el triomf a les dretes. Però després, en el febrer del 36, van votar a l'esquerra. I aleshores, esclar, hi havia més harmonia. De totes maneres, ja dic, encara a Barcelona hi van assassinar els dos germans Badia, que eren d'estat català, aquests. Però, en fi, aquí hi havia força harmonia, però el mal va venir de fora de Catalunya. Per Catalunya no hauria passat res. Va venir de fora. I les proves va ser que Catalunya de seguida van...